A Ràdio Les Borges, parlem com tu.
Avui parlem des de Ràdio Les Borges amb Josep Rubió. Hem parlat amb ell perquè és president del Centre d'Estudis amb la secció que fem amb aquesta entitat, però avui hi parlem en tant que membre de la Comissió del Centenari, perquè l'edifici de l'Ajuntament de Cervià de les Garrigues compleix 100 anys, un edifici que va fer Francesc Morera i Gatell. Sobre això sabrem més coses ara parlant amb el Josep, al qual donem la benvinguda. Bon dia, Josep.
Hola, què tal? Bon dia.
Explica'ns una mica les principals característiques de l'edifici de l'Ajuntament de Cervià, de caire modernista. Com és aquest edifici?
Bé, com tu dius, l'edifici va ser concebut per Francesc de Paula Morera Gatell, un arquitecte que va ser arquitecte de la ciutat de Lleida, i bàsicament en aquesta època que ell va construir diferents edificis, doncs diguem-li que l'estil modernista era el que impregnava, no? Jo destacaria principalment de l'edifici, sobretot la seva façana, una façana de pedra totalment treballada pels picapedrers de la zona i que li dona una majestuositat, diguem-ne, única a la comarca, no? Crec que fa que l'edifici sigui singular des d'aquest punt de vista. L'edifici, a més, diguem-ne que va tindre, des del punt de vista de la construcció, certes dificultats, ja que diguem-ne que l'espai on estava ubicat era un espai que fa molt temps que no s'utilitzava, però sí que a l'hora de construir va generar problemes, sobretot a l'hora d'intentar igualar el que era la zona del que és la banda del darrere de l'Ajuntament amb el carrer principal, perquè hi havia més d'un metre i mig de desnivell, no? Uh-huh. I diguem-ne que a l'hora de la construcció sí que el mateix arquitecte, quan expliqui una miqueta les condicions de la construcció, parla de que doncs, bueno, s'havia de treballar per evitar aquest desnivell, no? Diguem-ne que l'edifici consta de quatre plantes. Com molt bé has dit, no solament era un edifici pensat com a les tasques pròpiament municipals com a ajuntament, sinó que es va concebre també com a escoles. I al mateix temps, a part de les classes que podia haver, doncs també estava ubicat la residència del senyor mestre i de la senyora mestra, no? Uh-huh. Juntament amb l'habitatge de l'agusil i del secretari. Per tant, doncs, a part de l'edifici pròpiament, amb la sala de plens i l'espai pel jutge i pel secretari, doncs també estava configurat com a escola i com a residència de les persones que poguessin treballar amb aquest edifici.
Ara només hi ha ajuntament per això. Va durar molt que hi hagués les escoles i la casa dels docents, dels mestres?
Doncs sí, va durar fins a l'any 1987, si no me'n recordo malament, quan se va inaugurar les escoles que ara hi ha actualment, no? Unes escoles noves de nova planta. Fins a llavors, jo mateix també encara vaig estudiar baix a l'Ajuntament, i fins que no es va, diguem-ne, desallotjar l'Ajuntament com a escoles, fins a llavors es va fer classe.
Una cosa que deies, això de la majestuositat de l'edifici, de fet actualment es fa difícil fer, diguéssim, una instantània, una fotografia de tot l'edifici pel lloc on està posat i pel gran que és, no?
Sí, de fet és una llàstima, perquè la façana, que és la, diguem-ne, la part principal de l'edifici, la que dona gust de veure, diguem-ne, com que l'Ajuntament està en un carrer molt estret, fa que doncs no puguis fotografiar-la o tindre una imatge ben concreta de tota la façana, no? Ja que quan va causar certa polèmica la construcció de l'edifici en aquesta zona que és ara, perquè era en un lloc on no hi havia visibilitat i era un lloc estret, no? Un carrer estret, i per tant doncs sí que a l'època hi va haver certes discussions, però clar, van utilitzar aquest terreny perquè era propietat de l'Ajuntament, i per no, ja va costar, doncs s'havia de pagar l'edifici, doncs per no fer una sobrecàrrega de diners amb la compra d'uns terrenys, van decidir al final utilitzar aquests terrenys que eren de l'Ajuntament.
Fes-nos unes pinzellades, Josep, del context històric al 1913, en què s'inaugura aquest Ajuntament de Cervià.
Sí, mira, et faré una mica d'antecedents, perquè, clar, cal conèixer la realitat de Cervià, no? Cervià, a començament del segle, el 1910, tenia 1.980 habitants.
Déu-n'hi-do.
Però no tenia ni un lloc fixe d'ajuntament ni un lloc fixe d'escoles. Les escoles, per exemple, anaven, diguem-ne, rodant per diferents domicilis. Eren domicilis de cases particulars, i que l'Ajuntament llogava a la persona X, i allí adaptaven de la manera que es podia per fer escoles. Clar, això volia dir que les condicions que reunien aquests llocs per fer escoles no eren les més adients i, per tant, doncs, diguem-ne que dificultava aquesta tasca. Ens trobem el primer document, diguem-ne, que parla de la necessitat de construir unes escoles perquè, per exemple, havia començat ja el curs i el col·legi de nens no funcionava, és a l'octubre del 1911. A l'octubre del 1911 les nenes sí que tenen un lloc per fer escola, però els nois, l'Ajuntament, no és capaç de trobar un local per a poder fer les classes. I com que els nois no encara no estan fent les classes, doncs des de Lleida arriba un comunicat del governador una miqueta exigint a l'Ajuntament que busqui un local ràpidament, perquè el que no pot ser és que no hi hagi escola pels nens. No? Uh-huh. Finalment, l'Ajuntament pren el pas i diu, bé, l'única opció que tenim per ubicar unes escoles fixes i tenir un lloc com a ajuntament pròpiament és que comencem a construir un de peu. I és a partir d'aquí quan es comença a fer tot el procés de construcció, és quan es comença a contactar amb l'arquitecte, fan el projecte, amb l'empresari constructor, etcètera, etcètera, fins que s'aprova definitivament. Tot el procés per començar les obres no serà fins al... es calcula, perquè no està documentat, a finals de juny, principis de juliol de 1912, quan es comença a construir l'edifici.
Això que, aquest exemple que ens deies de les escoles, que s'anava per les cases del poble, l'Ajuntament, els membres del consistori, com es reunien abans de tenir aquest edifici? També era itinerant, diguéssim, l'Ajuntament de Cervià?
Bueno, tenien una casa llogada, i és allí on, diguem-ne, tenien una sala on se reunien ells i prenent les decisions, fent els plens i fent els acords corresponents, no? Però era una casa que no era pròpiament condicionada tampoc per fer pròpiament els actes, és a dir, tot el tema del jutjat, tot el tema del secretari, etc., també era tot com una mica precari, no? I, per tant, doncs, la casa que tenien com a lloguer també era una cosa provisional, fins que, juntament amb aquest tema, amb el de les escoles, van decidir de fer una cosa ja pròpiament amb vivenda, amb espai, amb locals, perquè fer les tasques corresponents, no?
Uh-huh. Pel que fa a la inauguració, va ser, com dèiem, el 1913, heu pres aquesta data com a celebració, com a començament, i per tant aquest 2013, celebració del centenari, però l'edifici es comença a utilitzar el 1914. Explica'ns una mica la inauguració, quines personalitats van venir i com es comença a utilitzar aquest edifici.
Bé, deixa'm fer una mica de prèvia, perquè inclús aquí a Cervià mateix hi havia una mica de confusió en quant a tot el tema aquest de quan va començar l'Ajuntament. El tema és que l'edifici, si ara mires la seva façana, hi posa en dos llocs l'any 1912, no? Clar, això podia fer pensar que l'edifici fos de l'any 1912, però realment la inauguració es va fer celebrant la Festa Major de Cervià, la Festa Major de Sant Miquel, concretament el dia 30 de setembre de 1913, aquell dia es va fer la inauguració oficial, i com tu molt bé dius, diguem-hi que definitivament les obres no van estar acabades totalment fins a l'octubre de 1914. Per tant, doncs, teníem aquestes tres dates que ballaven. 1912 com a data que està a la façana de l'Ajuntament, sí. 1913 com a data d'inauguració pròpiament de les obres i 1914 que és la data d'entrega o la recepció definitiva de les obres de l'Ajuntament per part del poble. No? Jo crec que amb bon criteri l'Ajuntament actual i la comissió que, doncs, del qual en formo part van decidir, diguem-ne, celebrar aquest centenari agafant la data de la inauguració, el 30 de setembre de 1913, no? Però sí que és cert que la recepció, diguem-ne, definitiva de les obres, diguem-ne, quan l'Ajuntament, de part de l'empresari constructor, dona, diguem-ne, per acabar de les obres, dona les claus, diguem-ne, definitives, no es fa fins al 25 d'octubre de 1914. Per tant, doncs, seria la data on definitivament les obres van acabar, no?
D'acord. I centrem-nos, explicades aquesta confusió una mica amb aquestes tres dates possibles, centrem-nos, Josep, amb la inauguració.
Correcte.
I van venir certes personalitats, oi?
Sí. Sí, van venir gairebé, jo diria, les màximes personalitats de la zona, no? De la demarcació. En primer lloc, com molt bé és, el Francesc Macià, com a diputat a Corts, va vindre a la inauguració, també va vindre el governador civil, el Lluís Moret, va vindre també el vicepresident de la Diputació, l'Alfred Perenya, i després destacar altra gent important, crec jo, com per exemple el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, l'Antònia Gelet, va vindre l'inspector d'ensenyament, que llavors hi deien inspector de primera ensenyança, el senyor Gomis.
Tornem cap al 2013. Josep, explica'm com es decideix organitzar aquesta comissió del centenari.
Bé, la comissió del centenari fa a finals del 2012, l'Ajuntament actual en reuneix una sèrie de gent del poble, una sèrie de gent que està posada a diferents entitats, i bueno, ens explica la intenció de fer unes festes en commemoració d'aquest centenari i si ens interessava doncs, formar part d'aquesta comissió. No? Som 10 persones, de les quals la major part està posades doncs, en diferents entitats del poble i alguns que són fills del poble i que doncs, també estan implicats molt amb l'aspecte cultural i l'aspecte social del poble, però que viuen fora i que també van voler participar doncs, d'aquesta comissió.
Em sembla que els actes van començar el passat dissabte 9 de març. Explica'ns una mica com anirà això, com s'allargarà al llarg dels propers mesos i què teniu preparat.
Sí, bé, la nostra intenció era intentar reflectir tot, diguem-hi, el màxim apartat de totes les coses relacionades amb l'edifici, no? La propera, diguem-ne, actuació, la propera xerrada, es farà ara el proper dia 30 de març, on, com hem dit abans, ja que l'edifici estava englobat dins d'aquest moviment modernista, la Dolors Barrufau, que és historiadora de l'art, ens parlarà del modernisme, no?, com a moviment cultural.
D'acord.
Posteriorment, i també comentava abans diguem-ne que la pedra és la gran base d'aquesta façana majestuosa de l'edifici, el Fèlix Martín ens farà també una explicació de tot el que era el treball dels picapedrers i una miqueta com es tracta la pedra a l'edifici, no? com es treballa o com es treballava la pedra a l'edifici de l'Ajuntament. Vam pensar també que una de les coses importants era implicar a la canalla, no? A la canalla del poble, a la canalla de l'escola, no solament la gent que encara és aquí al nostre col·legi, sinó també la gent de Cervià que va a l'ESO o a cicles formatius. No? I també vam pensar en fer un premi, un concurs de redacció i de dibuix doncs, per tots aquests estudiants que teníem i que, en certa manera, també perquè coneguessin una miqueta la història de l'edifici. Tindrem al maig una xerrada sobre la participació de la vida municipal, no? El municipi en la història de Catalunya i sobretot el tema del municipalisme que ens interessava molt també conèixer i destacar sobretot d'aquesta època, a començaments del segle XX. Farem també una exposició, crec que un dels plats forts del segona part de l'any serà una exposició relacionada amb tot el centenari, ja sigui amb objectes, amb documents relacionades amb tot el tema pròpiament de les tasques municipals i també amb tot el tema d'ensenyament. És a dir, la idea és tenir una visió global de tots aquests 100 anys de funcionament, tant d'Ajuntament com d'escola, no? I al mateix temps, el dia que està prevista la inauguració d'aquesta exposició, que és el 30 de juny, vindrà el doctor Frederic Vilà, que és professor de la UDL, per parlar-nos una miqueta de l'obra i de la vida del Francesc de Paula Morera Gatell, que és l'arquitecte de l'edifici. Posteriorment, diguem-ne que un dels actes centrals serà ja també per la Festa Major de Sant Miquel d'aquest any, on la idea és fer un acte institucional d'homenatge als alcaldes, que encara estan vius. Posteriorment parlarem, una altra xerrada que es preveu és sobre l'evolució del model educatiu per part de Josep Maria Soler Sabater. Finalment es farà un acte de clausura del centenari, que creiem que pot ser també, com diem, com a part final sobre un concert del centenari i una sèrie de jocs de pirotècnia i de llum a la façana de l'Ajuntament de Cervià, no? per donar per acabat una miqueta tot aquest centenari. En total estan previstos de moment 12 actes, sí. 12 actes programats, i n'hi haurà tota una sèrie d'altres que no surten, diguem, ni al programa oficial, sí. però sí que diferents associacions del poble ens han dit que també realitzarien doncs, diferents actes, però que com que faltava, diguem, ni acabar de concretar doncs, el programa oficial encara no estan reflectits.
D'acord. L'acte de cloenda de què ens parlaves serà al desembre, Josep.
Sí, serà en principi el dia 22 de desembre, i així donaríem per tancat aquest any del centenari amb el que es pretén és la participació de la màxima quantitat de gent del poble, com de fet tots els actes, no? El dia 9 que vam fer, diguem-ne, l'acte d'obertura va vindre molta gent i esperem doncs, que aquest seguiment al llarg de tot l'any continuï igual.
Doncs d'acord, nosaltres des d'aquí, Ràdio Les Borges, també esperem que vagin molt bé aquests actes, Josep, i n'anirem informant als nostres oients. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
Ràdio Les Borges, 107.1 FM.